El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Un grup d'escriptors ha creat la plataforma Los 20 Más Leídos per facilitar als lectors que puguin accedir a obres de qualitat fora del circuit de les editorials i, per tant, amb més dificultats per donar-se a conèixer. Entre aquest grup d'escriptors hi figura la sabadellenca Patricia Berlín, que ha publicat Les xiques decentes no se pinten les uñas, una novel·la amb intriga i misteri que explica la història d'una noia, l'Alba, i que comença així.
Las zapatillas blancas de Alba resbalan sobre las hojas mojadas del bosque. Corre a oscuras, no ve dónde pisa. Su cuerpo exhausto cae de bruces sobre la tierra húmeda y siente en la boca el gusto de la pinaza. Se levanta, continúa la carrera, fuerza al límite sus músculos agarrotados, sus piernas enclenques, sus pulmones atrofiados. Tiene la vista fija en un punto naranja que destaca en la oscuridad. Está aún muy lejos y acelera el ritmo, como si huyera de una estampida. Debe alcanzarlo cuanto antes. Las gotas de lluvia que azotan su cara pálida y la melena enmarañada empapan la camiseta de tirantes agujereada, los pantalones rotos, las bambas viejas. Vuelve a caerse, se incorpora de nuevo. Tropieza con una rama, pero no se detiene. Mantiene la mirada en el halo de luz naranja que asoma entre las copas de los árboles. Ya puede leer Repsol en el letrero, que se difumina tras la cortina de lluvia.
Patricia Berlín, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos al Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Comencem, si li sembla, primer per aquesta plataforma, per Los 20 Más Leídos. D'on surt la idea de crear una plataforma d'aquestes característiques?
Doncs mira, surt de l'amistat que tenim diversos escriptors, uns supervendes i altres menys coneguts, i que parlant i intercanviant opinions vèiem que les editorials en els darrers temps han fet una feina menys educadora, menys cultural i més economicista. És més fàcil publicar autors coneguts que saps que tindran vendes assegurades i uns beneficis ràpids. En canvi, és més arriscat publicar autors que no són supervendes o no són tan coneguts, que poden ser de molta qualitat, de la mateixa que els que s'estan publicant habitualment, però que suposen un risc econòmic. I potser en aquest moment el més complicat no és tant que et publiquin un llibre, que una editorial et publiqui, que això és possible, sinó que et promocionin, que la gent sàpiga que aquest llibre existeix. Estem en un món de xarxes, de promoció. Si el teu llibre no està als aparadors de les llibreries i als aparadors de les xarxes, és difícil que es pugui conèixer. I d'aquí va sortir la idea de dir com podríem fer per nosaltres aconseguir que se sàpiga que aquests llibres de qualitat estan i és una oferta més que hi ha. I a part són llibres de molts casos de literatura de quilòmetre zero, que en diem nosaltres. És un, en el meu cas, un llibre escrit a Sabadell, amb una llavor que va néixer a Sabadell, precisament, però després ja t'explicaré, i potser a la gent de Sabadell li agradaria més aquest llibre que un altre que ha escrit una persona de Badajoz, per posar-te un exemple, no? I llavors és donar a conèixer això, no? Igual que ens hem acostumat a comprar els tomàquets, si podem, al pagès, perquè sabem que són de qualitat i que ens estalviem intermediaris, hem pensat que per la literatura també calia fer aquest exercici i és un bon moment per fer-ho.
Per tant, en aquesta plataforma, un cop hi entrem o en formem part, què hi trobem? És a dir, és un portal web?
És un portal web on tu trobaràs cada mes 20 obres escollides per la seva qualitat. Llavors, t'ensenyaran aquestes 20 obres i si t'interessa alguna, doncs tu vas a Amazon i la compres. La característica de tots nosaltres és que som autopublicats. No ens hem publicat en una editorial, sinó que tots hem pujat el nostre llibre a Amazon i hem decidit passar de les editorials per publicar-nos. Ja et dic que en alguns casos doncs, són com el Fernando Gamboa, que és un supervendes que no necessita publicitat, però sí està molt a favor de que es pugui parlar de la literatura autopublicada i per això també va decidir sumar-se en aquesta iniciativa, ell i altres escriptors supervendes. I al costat d'això doncs, hi som d'altres que han començat fa poc i que considerem que també és una bona plataforma per donar-los a conèixer.
Per tant, Les xiques decentes no se pinten les uñas, la podem trobar a Amazon?
Sí, la pots trobar a Amazon i ara també, durant un parell de mesos, en diferents establiments de Sabadell, perquè em sembla que és un regal original poder regalar una novel·la escrita a Sabadell per algú de Sabadell, i amb l'avantatge que, com que sóc literatura de quilòmetre zero, em puc acostar allà on hi hagi el lector o el comprador i signar-li el llibre, dedicar-li a la persona que li regala. No és tan fàcil que tu puguis regalar un llibre signat per l'autor. I aquesta és una petita contribució a fer més gran la literatura.
Uh-huh. Quants autors formeu part d'aquesta plataforma?
20. 20. 20 que anirem rotant. Uh-huh. O sigui, no sempre sabem els 20 mateixos, sinó 20 autors, per això los 20 más leídos, i entre aquests hi ha, ja et dic, alguns que són els superllegits d'Amazon i d'altres que han començat ara i que estem en el procés.
Clar, parlàveu de la qualitat, no? Uh-huh. I entenc, es fa alguna mena de criba per garantir la qualitat dels llibres? És a dir, hi ha algú que diu aquest llibre val o no val, no? Perquè tothom podríem considerar-nos escriptors i potser no se'ns dona prou bé.
No, evidentment, precisament en un exercici d'honestitat amb els lectors, si justament el que estàs promocionant és literatura de qualitat, el que han de trobar és literatura de qualitat. Llavors hi ha un... tenim una persona que és el Santi Baró, que és un escriptor molt reconegut, que es dedica també a la formació d'escriptors i al coach literari, que té un bagatge molt llarg, i ell és la persona amb la seva... té una agència literària, i en aquesta agència literària, que estan acostumats a fer aquesta feina de rebre manuscrits i derivar els que són bons a les editorials, doncs en aquest cas, en lloc de derivar-los a les editorials, els que són bons els deriven a la plataforma. Uh-huh. Llavors hi ha un equip format per la gent de l'agència literària Èxit, que són els que discriminen.
Uh-huh. Anem al llibre, va.
Vinga.
Les xiques decentes no se pinten les unyes. A veure, el títol, ja m'ho explicaràs també, però crec que per deduir d'on ve aquest títol l'haurem de llegir tot sencer.
Sí,
però
fins al final no sabreu per què és aquest títol.
Efectivament, m'ho veig a venir, una que ha llegit un centenar de pàgines i ja veu a venir que la cosa anirà per aquí. És la teva primera novel·la?
No, és la primera novel·la que publico. Uh-huh. Jo he escrit moltes altres novel·les per afició i tampoc no m'havia plantejat el publicar-les, però justament aquesta, amics escriptors em van dir, escolta, aquesta l'has de publicar perquè està molt bé, és comercial, és una novel·la d'intriga adreçada al públic juvenil, que és una franja que està molt bé també potenciar. Llavors em van convèncer i vaig dir, va, vinga, doncs, faig el pas.
En una setmana com la que som, en una setmana doncs, parlant del 25N, parlant doncs, d'aquesta lluita per la violència vers les dones, mentre llegia i pensava és que tenim protagonistes dones potents, no? Que al final és una forma de fer feminisme, no? També posar una periodista potent, una mare amb el seu caràcter, la criatura, que és aquesta Alba de 15 anys que ens desapareix, la mossa d'esquadra, no? El paper de totes aquestes dones potents, no? Portant i capitanejant aquesta història. No?
Sí, és un llibre, no sé si dir-te feminista, però protagonitzat per dones que són les que, com has vist tu, porten la veu cantant de tota la història. Tots són dones, hi ha homes, evidentment, però els homes són protagonistes secundaris.
D'on surt aquesta història? Perquè, clar, al punt de partida no ho explicarem gaire, perquè crec que és d'aquests llibres que s'han de llegir. Però vaja...
Es pot explicar el punt de partida perquè...
És aquesta noia de 15 anys que ens apareix després d'haver estat desapareguda.
Doncs
no?
Mira, té un origen totalment sabadellenc, aquesta història. Jo sóc periodista, i jo sempre escric ficció, però amb una base de realitat. Suposo que és una deformació professional. Els periodistes ens agraden molt els fets. I aquesta història neix perquè jo estava buscant... aquesta novel·la la vaig escriure realment perquè els meus fills poguessin llegir els meus llibres. Em feia il·lusió, tinc uns fills joves, i vaig fer una novel·la crossover, que se'n diuen ara, que és novel·la per a tots els públics, que és adreçada a partir de 12 anys, però que és també per públic adult. Llavors jo pensava fer aquesta novel·la perquè ells la poguessin tenir a les mans. I vaig fer una mica, saps allò de que quan escrius pots canviar la realitat? Doncs d'un fet que a mi em va colpir quan era periodista, vaig voler canviar el final. Fa uns anys, el 97, a Sabadell va desaparèixer una noia, va estar 9 mesos desapareguda i va aparèixer 9 mesos després morta. I jo vaig decidir començar la novel·la en aquest punt, però canviant el final. La noia apareix viva. Mm-hmm. Llavors, a partir d'una noia que està segrestada, en aquest cas 4 mesos, i que aconsegueix sortir del segrest i escapar-se, doncs s'organitza la trama. Aquest és l'únic punt en comú amb la realitat. Tota la resta que passa al llibre és ficció, no té res a veure amb la història d'aquesta noia que va desaparèixer a Sabadell. Però sí, bueno, jo tenia la informació, vaig viure molt de prop aquests 9 mesos el patiment dels seus pares, perquè vaig ser la primera periodista que va publicar el cas i durant aquests 9 mesos vaig seguir molt la història. I, evidentment, vaig seguir el patiment dels pares, el seu esforç perquè no s'oblidés aquesta noia desapareguda, perquè els sortís als mitjans, perquè la policia continués investigant, que és una mica el que surt al llibre.
Clar, per tant, algun dels personatges sí que l'inspires en la teva pròpia experiència, la periodista, potser?
Bueno, la periodista té el nom d'una amiga i el cognom d'una altra amiga periodistes. O sigui que, sí, en part és la periodista, hi ha l'experiència de la periodista, hi ha algunes reflexions periodístiques sobre el periodisme que se'n fa, el que agrada i el que no agrada. Sí.
El voler i doler, no? Saber el calent i el que vols
fer,
no? Saber... I com lluitar entre una cosa i l'altra,
sí,
no?
Sí, el intentar tenir una ètica periodística, però si estàs en una empresa determinada que és una cadena de televisió amb molts espectadors, potser has de fer coses que no t'agraden del tot, i això també és una mica el conflicte de la periodista, que sí, evidentment, recull el conflicte no tant meu, sinó el que ens trobem tots els periodistes en el dia a dia a vegades.
Una de les coses que m'ha sobtat és la redacció de quan la que ens explica la història és la Mossa d'Esquadra. Mm. Aquí els que llegim de tant en tant notes de premsa de la policia, no? Veiem aquesta estructura que és pròpia, no? De com s'escriu en aquest cas, doncs, sí, els Mossos d'Esquadra quan envien les notes de premsa, no? Com un atestat, amb el registre d'entrada, etc. Això ho has fet volgudament? Ho has fet perquè a l'hora de llegir també vegis un canvi de format i sigui més enriquidor? Com ho has volgut fer, això?
Doncs mira, també t'haig de dir que... Saps allò que escoltes moltes vegades quan entrevisten a escriptors famosos que et diuen no, és que jo vaig començar a fer una novel·la, però després el personatge em va portar a fer-ho d'una altra manera. I jo sempre que havia sentit això pensava, bueno, potser sí, però em costa, no? Doncs la meva protagonista, que és l'Alba, havia de tenir una altra història. Però quan jo l'estava escrivint, no acabava de rullar i finalment vaig canviar totalment la història i la manera d'escriure-la. O sigui que també aquí la protagonista s'ha imposat a l'autora i m'ha portat per uns altres camins diferents als que jo havia planificat inicialment. Inicialment, t'explico una intimitat de l'obra, aquesta... tot el que li explica a la policia no li explicava a la policia, sinó que era en un altre context. Però finalment va aparèixer també la figura, el personatge de la mossa, que no estava al principi, i va agafar protagonisme i, per tant, va acabar sent la conversa entre la mossa i la protagonista el que explica el relat. I em semblava que una manera més ràpida i més identificativa pel lector és que estigués escrit com un informe policial.
Mm-hmm. Per tant, l'evolució pròpia de la història,
sí,
no?
Ha evolucionat.
Al final, el tenies clar des del principi? O sigui, tu sabies què volies que passés?
No.
O la història també t'ho ha anat portant?
El final era totalment diferent. El final era totalment diferent i estava escrita amb un altre final, però quan ja estava la història quasi escrita, realment el final que em semblava més adient per a aquesta història és el que té, que ja et dic que no té res a veure amb la realitat ni amb el que va passar a Sabadell, que només va ser el punt de sortida, la llavor per a aquesta història.
Mm-hmm. Quant de temps has estat treballant en aquest llibre? Hi ha hagut molta tasca de documentació...
No, realment el que vaig fer va ser retornar els meus articles amb un diari per veure què havia escrit sobre el segrest, bueno, no el segrest en aquell moment, sobre la desaparició d'aquella noia, i reviure la meva experiència com a periodista amb aquesta família. Més que una documentació de buscar fora, he buscat dins.
Mm-hmm. Has fet una cosa que tenies tu a dins,
sí,
no? Una història que
sí,
et va frapar.
Sí, una història,
no?,
que em va frapar, i llavors recuperant el que jo havia escrit als mitjans, he recuperat bueno, aquell patiment dels pares, aquella incertesa de què li haurà passat a aquesta nena de 15 anys, i part d'això és el que reflecteix en el llibre. I la part que no sortia a la història, la part no real, és què li ha passat realment a aquesta noia durant el segrest, i com una noia de 15 anys viu 4 mesos tancada, què se li passa pel cap, quins records té de la seva vida, quines coses pensa del futur, una mica també això, no?, reflectir també aquell moment dels 15 anys.
al llibre no hi ha una única protagonista, no? Hi ha diferents protagonistes, i una de les preguntes que ens podem posar damunt la taula és qui és veritablement la protagonista, no? No n'hi ha una de sola, no?
No, però segurament sí, la protagonista és la noia que desapareix, perquè realment el que vivim amb ella és, o he intentat, viure la incertesa dels 15 anys, que és una edat complexa, quan tu estàs en un moment de la teva vida que tens molts somnis, però que no saps cap a on tiraràs, i que hi ha coses que...
I molts dubtes,
i
no?
I molts dubtes, i que hi ha relacions que, vistes des de l'edat adulta, poden semblar poc importants, però quan tu tens 15 anys i t'enamores per primer cop, aquella relació en aquell moment és el més important de la teva vida. I era jugar també a posar-me en el lloc dels meus fills, en
això
aquest cas.
Això t'anava a dir, a aquest punt no sé si ha estat fàcil anar a buscar aquesta veu, que també l'havies de buscar anys enrere, no?
Sí, però ha estat més la veu dels meus fills, també, de pensar, ara tinc un que té 14 i un altre que té 22, que ja ha passat per aquesta fase, i llavors intentar posar-me en el seu lloc. A vegades, com a pares, ens costa recordar com érem nosaltres a l'edat dels nostres fills i els patiments i els dubtes que tenien, i que són bàsicament els mateixos. Potser ara amb noves tecnologies, amb mòbils, amb tablets, però la sensació aquella que tens quan ets jove, comences a l'institut i tot és nou i el que vols és menjar-te el món, i que les relacions amb els amics és el més important, la família passa a un segon terme, i comences a pensar que els pares no tenen raó gairebé mai. Aquest punt, no?, que jo visc a casa cada dia perquè tinc uns fills adolescents, em semblava que també estava bé donar-li veu a això.
I com l'han rebut, la novel·la? L'han llegit?
Sí, clar, ells... ells busquen la referència, no?, que hi ha d'ells en aquesta novel·la. Hi ha molt d'ells, evidentment, perquè la protagonista és una nena amb altes capacitats, jo tinc un fill amb altes capacitats, els amics de la protagonista es diuen com els amics dels meus fills, i ells és també una mena de deixar-los que siguin protagonistes, ells.
De fet, una mena d'homenatge, no?
Sí,
també,
homenatge amb ells.
Estava buscant ara la dedicatòria que quan la llegia pensava... Un agraïment, no? Deies, un agraïment als teus fills per acceptar amb alegria que la seva mare no és com la resta, no? I que viu lligada a un ordinador.
Clar. Quan tu treballes i et dediques a escriure en hores lliures, vol dir que li robes aquestes hores a la teva família. Que ells ho viuen amb alegria perquè saben que m'agrada escriure, i després seuen al meu costat i miren el que he escrit i riem. Vull dir que ells realment no posen pegues a això, però en el fons tu estàs dedicant unes hores del teu temps lliure a fer una cosa que a tu t'agrada molt, però que és un exercici molt íntim on no hi cap ningú més. I llavors sí, el meu agraïment amb ells, perquè mai s'han queixat de que jo estigués sempre escrivint quan tenia una estona. I aquesta part és per ells, no? És un regal que els hi faig. Els protagonistes són amics seus, tenen noms dels seus amics, tenen algunes característiques d'ells, i és la part d'homenatge als meus fills.
I ara en què està la Patricia Berlín? Perquè els escriptors tanqueu una cosa, sí, però ja tenim 45
sí,
al cap.
Sí, sí, sí. Ara estic amb una història molt divertida, que és més de riure i que bueno, ja quan estigui feta ja us explicaré més. Però bàsicament és una professora de català que admira molt a un escriptor català i es trastoca una mica i el persegueix. És una fan furibunda d'un escriptor català, i és també un homenatge a la literatura catalana.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la Patricia Berlín, haver-nos presentat d'una banda aquesta plataforma, Los 20 más leídos, i també aquesta novel·la, aquest Les xiques decentes no se pinten les unyes. Recordeu, a banda d'Amazon la podeu trobar en alguns establiments de la ciutat de Sabadell, li podeu demanar aquesta signatura.
Sí, podeu trobar-ho, per exemple, al Libreria de la Plata, que és una llibreria que tenim aquí al carrer Sant Jaume, que està molt a prop i que, si algú vol i no la vol comprar per Amazon, perquè també ja sabem que a vegades és més fàcil anar a comprar físicament, es pot comprar, per exemple, a la Libreria de la Plata.
Doncs anotat. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista.